el 6 de setembre. Més informació a www.subertiadavilabertran.cat i al telèfon 93 244 90 50 amb la col·laboració de Ràdio Estel.
Cada diumenge a les 8 del matí, Església Viva, el magazín d'actualitat cristiana a la diòcesi de Girona, presentat per Àngel Rodríguez. Diumenges a les 8 del matí a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
Ràdio Estel. Refrescant.
Tot seguit us oferim una repetició del programa De Cap i de Nou, un espai patrocinat per Fundació Roca i Pi. Benvinguts al De Cap i de Nou de Ràdio Estel i Ràdio Principat. A molts se'ns agrada cantar, però no és el mateix cantussejar sota la dutxa o entonar en companyia d'altres un salm. Hi ha llocs, moments o situacions en què fins i tot els més descreguts i racionalistes capten una mena de reverberació interior, el ressò d'allò que abans s'anomenava espiritualitat i que ara avui anomenem moltes vegades vida interior, consciència metafísica o poesia. Això ens diu Antoni Puigvert, el pròleg del llibre que descobrirem avui. Vivim en una societat que es caracteritza per la immediatesa, la hiperinformació, la hiperestimulació i el canvi constant. Conrear aquí la vida interior és anar contracorrent. És possible educar la recerca de la interioritat en el món d'avui sense anar a un monestir? És possible fer-ho a les sorolloses aules de l'escola o de l'institut? En parlem tot seguit al De Cap i de Nou.
De Cap i de Nou. Salut mental i creixement personal. Amb Oriol Casals.
Parlarem avui, doncs, d'escolta interior. Ens preguntarem com s'aprèn a escoltar el nostre interior i ho farem amb els convidats d'avui. Avui ens acompanyen Helena Esteve, Ruth Galvé i Lluís Illa, tots tres autors de Ser a l'escola, una pedagogia per descobrir la interioritat, un llibre que descobrirem tot seguit, però també tenim aquí el Jordi Casado, que ens portarà la paraula de coach, i l'Esteve Pujol, que ens portarà els pensaments d'un educador.
Déu vos guarda a tothom.
Déu vos guarda, Esteve. També ens acompanya el Jordi Carretero des de Control de So i escoltarem els companys del Centre de Rehabilitació Sant Andreu de Barcelona, que ens portaran l'opinió del carrer. Amb tots ells, comencem De Cap i de Nou.
A Ràdio Estel i Ràdio Principat, De Cap i de Nou.
Anem a saludar els nostres convidats d'avui, l'Helena Esteve, professora de dibuix, de disseny i d'art als Jesuïtes de CASP de Barcelona. La Ruth Galvé,
moltes gràcies,
professora de literatura i llengua també a la mateixa escola. Les dues han estat també formadores de formadors i han treballat en pedagogia de la interioritat a Jesuïtes Fundació. Ens acompanya també el Lluís Illa, que és el director adjunt de Jesuïtes Educació. Tots tres són autors de Ser a l'escola, una pedagogia per descobrir la interioritat, un llibre publicat per Pagès Editors i que va rebre la menció honorífica del Premi Joan Profitós d'Assaig Pedagògic 2011. Doncs benvinguts tots tres. Educar en la interioritat. Com va néixer aquest llibre?
Doncs aquest llibre va néixer sobretot a partir de molts diàlegs entre nosaltres, molts diàlegs amb altres docents i companys.
Primer diàlegs interiors, imaginem, no?
Sempre, però en algun moment has de compartir també aquesta experiència i una mica va ser la llavor del llibre i sobretot compartir inquietuds també.
Com van aprenent forma aquests primers diàlegs, com es va traduir tot això amb el format que ens ha arribat a nosaltres?
Recordo, entre els primers diàlegs, ni que sembli curiositat, diàlegs amb l'Helena parlant, per exemple, com els joves tenen dificultat per estructurar la seva vida amb tants impactes que reben, o diàlegs amb la Ruth, que parlàvem de Shakespeare i la creació de l'home modern. Vam dir, la creació del jo no és una cosa de sempre s'ha anat constituint. Recordo que arran d'aquests diàlegs, una vegada, un dia se'ns va proposar fer una reflexió sobre la interioritat a l'educació. És un tema, una paraula que començava a sortir i es va fer aquesta proposta i vam dir, va, ens animem tots tres perquè vèiem que no era una cosa de fer-ho un de sol. No? Va ser un seminari en cristianisme i justícia i la Cova de Manresa, i ens vam plantejar el sentit d'aquesta paraula. És sòlida, pot aguantar, és saludable, és útil per l'escola, i amb aquest havent-ho de presentar en públic, vam començar a construir les primeres llavors d'aquest document, d'aquest text.
Doncs anem a explorar primer, si us sembla, la paraula. Parlem a vegades d'espiritualitat, parlem de pregària, parlem de contemplació, però la paraula interioritat, que és la que heu escollit vosaltres a l'hora de fer aquest llibre i de fer la vostra proposta pedagògica per les escoles, té, imagino, doncs, uns matisos que potser ens val la pena de descobrir i d'observar.
Sí, la paraula interioritat, tal com l'estem utilitzant en el llibre, té alguna cosa de paraula nova, de neologisme, perquè si busquem el diccionari i busques interioritat, diu simplement allò que ens passa per dins, no diu res més, no? Però vèiem que ens feia falta alguna paraula per expressar tot allò que dins de la feina educativa, el treball educatiu, passa per les persones, passa a l'interior nostre dels alumnes, i que no sabem com agafar-ho, com conceptualitzar-ho. I la paraula interioritat ens permet dir tot allò que ens passa per dins, sentiments, sensacions, records, sensacions, intuïcions, i posi el que vulguis. I no ens cal pormenoritzar si és una cosa o és una altra, com altres conceptes, si parlem de ment i quedem molt, molt agafats amb algun tipus de concepte, si parlem d'esperit, de consciència, quedem més agafats. Interioritat és molt instrumental, ens permet parlar de tot allò que passa per dins i que ens afecta. La dimensió corporal forma part també de la interioritat. Cosa que si parlem de cos i ment ja tenim un problema. No?
Definir què és una cosa i què és l'altra, on te comença una cosa i on t'acaba l'altra, és més complicat.
Tot allò que ens passa per dins, tot allò que es passa per dins.
Però al final no està tan lluny d'allò que diu el diccionari, doncs.
No.
Allò que passa dins.
Sí, sí.
I ens us vau reunir aquí un científic, tu, Lluís, una filòloga, la Ruth, i un artista, tots vinculats al món de l'educació, però de disciplines diverses.
Molt diferents.
I què hi ha de dir cadascú? Sobre cadascú des una mica també des de la seva disciplina, què hi pot dir o què hi pot aportar en aquest concepte d'interioritat, aquesta escolta interior?
Clar, els que veníem del terreny de l'art, diguem-ne, de fet en teníem l'experiència a l'aula. És a dir, veiem alumnes que en el dia a dia potser no florien, però quan es trobaven en la tesitura de fer una creació, realment anaven a pouar a dins seu i, per tant, sí que veiem que aquest era un treball que calia, d'alguna manera, cuidar, com si fos un jardí, no? Allò que dèiem abans quan estàvem encara no aquí dins. Doncs, des de matèries que porten en si mateixes l'exploració a dins d'un mateix, per produir un missatge que vagi cap a fora, és a dir, que doni mirades diferents cap al món, l'aportació que hi fèiem des de l'art era aquesta, perquè ho vivíem de forma molt, molt directa a l'aula, no? I també això i la preocupació de veure que molts alumnes, si no els oferíem altres vies, doncs probablement tot això quedava com encaixonat a dins i sense estirar-ho cap a l'exterior, no? I de fet és des d'aquests diàlegs que anàvem sumant. Per això va ser relativament fàcil després, bueno, relativament fàcil, meritori sí que ho és, però anar-ho escrivint amb tantes mans.
Aquesta seria la visió des de l'art plàstic en concret. Què hi diria la filòloga?
A veure, que el llenguatge ens serveix per conèixer el món, però també per conèixer-nos a nosaltres i per conèixer el nostre món. Després hi ha un terreny en què el llenguatge i l'art són la mateixa cosa, que és la poesia. I des de la poesia tens accés, obres moltes claus, jo crec, de l'espai interior.
Mm-hmm. I el científic aquest sembla que ho té més complicat o hi pot aportar alguna cosa? No sé si s'ha exercit molt de científic, d'enginyer, des de la de formació
no sé,
bàsica...
Jo crec que hi ha una marca celular, aquesta.
Hi ha una mirada interior científica, o té el científic una mirada interior, podríem, d'alguna manera... I més, tenint en compte que avui en dia la part més d'humanitats i artístiques, moltes vegades, doncs, en el nostre món, doncs, sembla més que es valorin o que se'ls dongui un espai, i en canvi la potència que està, doncs, de la racionalitat, de la investigació científica, el científic, des d'aquí, ha de tenir, ha de contactar amb el seu interior, o què li aporta el científic quan ho fa?
Sí. veure, primer començar a parlar la ciència, què hi diu amb això? Uh-huh. La ciència pot fer acostaments molt immediats...
No t'allunyis del micro, Lluís, sí. Acosta'ns, sí. Que et volem sentir molt bé.
La ciència pot fer acostaments molt immediats, per exemple, funciona o no funciona el micro, acosta't, uh-huh, allunya't.
Exacte.
O pot fer plantejaments més profuns. Per què? I per què la matèria? Per què? Sempre es diu que una gran escola diem que un camí d'accés a la interioritat és la contemplació de la natura. I la contemplació de la natura és contemplar una realitat, diria, és matèria, és ciència, és energia. Les preguntes fetes en profunditat, i llavors per mi la interioritat des de la ciència seria preguntar a fons i no posar límits a les preguntes, no aturar les preguntes. Seria un acostament des de la ciència al món. I com a persona, el científic és persona. Aleshores, també, el científic també té sensibilitat artística i sensibilitat lingüística. Uh-huh. Però per mi la ciència diria el pregunta portar de fons.
L'inquietud, aquesta inquietud d'anar més enllà, de portar la descoberta o la inquietud per descobrir.
Quan aquesta pregunta la portes, per exemple, al terreny d'un mateix, la pregunta qui sóc jo, per exemple, tan senzilla, té una força de cara a accés al món interior impressionant. Qui sóc jo? I la resposta no es fa fàcilment.
I sense mirada interior és molt difícil de respondre, sí. Això, no? Avui estem parlant d'interioritat, no ho estem enfocant des d'aquesta visió més pedagògica, des de visió de l'escola, ara hi entrarem més, però evidentment és una cosa que ens afecta a tots i que, en tot cas, fer-ne una bona pedagogia o tenir eines per arribar-hi, per descobrir-la, és una cosa que ens toca a tots, no només els que esteu a l'escola, ni els que hi treballen, ni els que hi van, ni els alumnes, no? Per tant, també us voldria preguntar, des de la vostra experiència com a persones, no tant com a docents, què penseu, doncs, que aquest interès pel món interior, doncs, què aporta, què guanya la persona quan desenvolupa aquesta dimensió interior?
Jo crec que és una necessitat humana, és a dir, quan pensem en l'oracle, no?, de conèixer-te a tu mateix, aquesta és una missió elemental de la vida, que és saber qui ets, i saber qui ets sense explorar aquest món interior segurament o és impossible o la visió que pots arribar a tenir de tu mateix és molt mancada. Després jo crec que també hi ha una altra dimensió, que és a mesura que explores, que reconeixes, que cartografies, i aquesta també ens interessa com a educadors, també eduques, també construeixes, i pots fer d'aquesta dimensió interior també un espai amable, saludable, el del jardí interior.
Uh-huh. Els joves, descobrir la interioritat, és més fàcil per ells? És més fàcil pels joves que pels adults acostar-se a guardar aquests espais, a cuidar-los, entrar dins?
Potser no ho diríem en els termes de si és més fàcil o no ho és tant, diguem-ne. Potser tenen menys motxilla, ells, i per tant, d'alguna manera, més oberts a les propostes que se'ls fan. En aquest sentit, quan n'hem fet experiència, i són molt receptius. Els adults hi posen més barreres, d'alguna manera, perquè sembla entrar en un espai personal i, per tant, inviolable. I no és això. És a dir, és un creixement que es produeix al mateix temps entre el jove i l'adult. És un creixement que es va alimentant l'un de l'altre. El que diria que és no més fàcil, però sí hi ha una disponibilitat no prevista, de manera natural en els joves, de rebre tot allò que se'ls ofereix i que de fet ells entenen com necessari. Potser no ho formulen, potser no en fan el discurs racional, però sí que ho veus per la resposta, doncs que sí, que s'hi senten atrets, no? I que en senten la necessitat, també pel que deia la Ruth, no? Són persones i per tant no som només una part física, som una part també interior.
Els hi ha arribat, avui en dia també tota la descoberta de la interioritat, hi ha una part doncs, que també molt de moda, podríem dir, amb diferents corrents també de seriositat i rigorositat, però en tot cas que respon a aquesta necessitat. Aquesta moda, o sigui, aquesta part més de moda hi és entre els joves i per tant ho demanen també des de una cosa més de les que ara es porta o diríem, aquesta moda potser és més dels adults que es troben mancats i que, per tant, busquen aquesta sortida o busquen allò que d'alguna manera els acosta, aquesta interioritat. Què en penseu?
Jo diria que la moda ve més del món adult, gairebé segurament, però no deixa de ser que tots compartim el mateix món i vivim en la mateixa societat. I el que sí que és cert és que aquesta etapa, sobretot l'adolescència, és el moment de les grans preguntes. Per tant, és un moment pertinent per fer aquesta recerca, aquesta exploració de la interioritat.
Hem sortit al carrer i hem fet una pregunta que en aquest cas ha consistit en el següent i que també potser us preguntaria a vosaltres així ràpidament si podeu donar una resposta. Si estiguéssiu un cap de setmana a casa sense televisió, ràdio ni música, què faríeu?
Llegir.
Llegir.
També, llegir. I per aquí què faríeu?
Faria llegir i estaria estones en silenci.
Llegir i una estona de silenci. Vosaltres, no, Jordi i Esteve.
Al carrer, ja.
No, pensant, mira, vull que...
Parlaria.
Jo llegir perquè és el que faig. Si ja estic llegint totes les
ja ho fas. No poses,
gregues,
Esteve, no poses...
Que faci.
Llegeixes les tragèdies gregues.
Totes.
Totes.
Ara estic en plena elaboració.
Si mires cap aquí, a veure, els micros. Sí, avui som coll i anem...
És que el Jordi Casado m'està prenent el...
T'està prenent el micro.
M'està prenent el micro, eh? Vull dir, escolta, avisarem la senyo que no pot ser això. A veure,
ja tu llegir, i Jordi...
Llegir,
per descart i llegir també, eh? Per mi m'encantaria parlar.
Només el Lluís hi guardar reservaria unes estones de silenci.
I afegiria tocar una estona a la guitarra, pot ser.
Vinga, doncs va, anem a veure què ens han dit al carrer.
Jo, per sort, no toco la guitarra.
Vinga, a veure què diuen des del carrer.
De cap i de nou, l'opinió del carrer.
Si estigués un cap de setmana a casa sense televisió, ràdio ni música, què faria?
Llegir.
Leer.
Ai, me lo pasaría bomba.
Sí.
Jugaríamos, al menos jugaríamos, hablaríamos en casa.
Hombre, la
también.
Música...
La música sí, pero que te igual. Acompaña, pero lo que son los...
Música...
Es igual, ¿eh? Oye, nosotros jugamos al trivial y jugamos a todo.
Sí.
Yo me intentaría hacer lo que más me gusta, coser.
Sí.
Password. Sí, no habría ningún problema.
Sí, sí, manualidades, sí que hace
buena. O para partis, al domino, lo que fuese. Sí.
Per aquí anava la cosa, eh? També llegir, sortir, cosir, jugar al trivial, jugar.
Passar-s'ho bomba.
Jugar. Per tant, vol dir que sortides i possibilitats n'hi ha, però tot diu fer, eh? Tots parlem de fer coses, de posar, d'entrar estímuls. Només el Lluís ens ha introduït una mica a dir, m'aturo i deixo entrar els estímuls, o deixo quins, em pregunto quins estímuls hi ha dintre, no? Potser és una de les dificultats del món, no? Actual, doncs que sempre pensem en activitats que fem coses. La pregunta anava amb trampa, eh? Què fareu? Ningú ha dit no faré, eh? Anem a veure interioritat a l'escola. Educar, estàvem parlant d'interioritat, anem més en concret a l'escola, és realment una tasca de l'escola?
És que és molt difícil educar sense la interioritat, és a dir, la persona és una.
Sí, el que passa és que molts mestres que ens escoltin poden pensar, bueno, ara només ens falta això, eh? Ja tinc que fer tot el que fer i a més omplir els papers que d'això i els currículums que no s'acaben i ara només em falta dedicar estones a... Ara faig una mica d'advocat del diable, no? Evidentment perquè conec la proposta que feu i justament no va per aquí, no ha de ser una càrrega més.
No.
Com ha de ser això, doncs?
Doncs el punt de partida és tenir present que la persona, com us deia, és una.
Uh-huh.
És una visió més global, jo crec, de l'alumne, de l'estudiant, que té present totes les seves dimensions. No es tracta de fer més coses, sinó de fer les coses d'una manera diferent, tenint present aquesta riquesa de les dimensions de la persona.
Repeteixo que parlem ara en concret d'escola, però és una... A mesura que anava sentint, Ruth pensava, bueno, això ens ho podíem aplicar tots, no? Si un diu, només em falta entre la feina i tot el que he de fer, ara tenir temps per fer altres coses. I no, potser és una manera diferent de fer les coses. En què consisteix? Com podem exercitar aquesta manera diferent de fer les coses? Tant nosaltres a casa o en la nostra vida, com en el cas de l'escola, amb els alumnes, el mestre o el docent amb els alumnes. Com ho hem de fer, això?
Potser d'entrada, diguem-ne, és establint un temps per cada cosa. És a dir, fer aquest esforç de si entrem a l'aula o si entrem ara aquí en aquesta entrevista, doncs hem tingut un temps abans de començar-la per conèixer-nos, per parlar-ne una mica. Això fa que quan ens trobem, doncs la disposició en la que estem tots per fer el que hem de fer és molt millor. La receptivitat que tenim tots els uns amb els altres és diferent que si no hi hagués hagut aquest preàmbul. Això va directament relacionat amb el concepte que tenim del temps cronològic o del temps, el Kairos, que deien, no? És a dir, el temps que té sentit, que té riquesa dins. Doncs, clar, això suposa anar-ho integrant, anar-ho experimentant també per veure que aquells minuts que has dedicat a, en un moment determinat a fer aquest preàmbul no ha suposat una pèrdua de temps, sinó un enriquiment de la feina posterior a fer. Clar, això en l'aula, no sé si passegeu massa per les escoles, però tothom corre molt. Doncs,
aquí em sembla que tots hi hem passat alguna vegada.
doncs això, no? És a dir, això suposa donar-se aquest temps, vol dir donar-se el moment per veure com estan els teus alumnes quan tu arribes a l'aula i poder veure alguna cara que dius, bueno, potser després m'hi apropi, no? Doncs jo diria que d'entrada una cosa molt senzilla és potser canviar aquest concepte del que és el temps cronològic, que ens fa córrer molt, i que ens permet aquest espai petit per començar a treballar aquesta comunicació amb
aquesta l'altre. Consciència també d'ara i aquí, no? Una
exacte.
Mica, ara estic aquí, doncs em preparo, m'ubico, observo què hi ha, com estan els alumnes, exacte. Abans d'arribar, o sigui, el contrari seria arribo i poso el pilot automàtic i començo, anem per feina, no?
Sí.
De dir, doncs prenem-nos un temps de respirar. Què més hi podríem afegir en aquesta pedagogia d'anar adquirint aquesta consciència interior, aquest treball interior en l'escola o, per extensió, a la vida?
Doncs agafaríem el que comentava el Lluís, no? Que buscar espais de silenci, jo crec que és una altra de les necessitats del nostre món. Tu parlaves abans de la hiperestimulació i els joves i els nens estan sotmesos a una quantitat enorme d'estímuls i, a més, a la simultaneïtat, a les coses efímeres. Em sembla que és molt important crear espais i moments de silenci, senzillament.
Però l'escola, que és un lloc per definició sorollós, pot haver-hi silenci? Podem buscar els espais, o es poden, d'alguna manera, també, fins i tot quan hi ha sorolls, és a dir, si just al extern, costat fan classe
sí,
de música,
certament,
no?
Certament.
És possible crear espais de silenci enmig del xivarri del món, podríem dir, de l'aula o, per extensió, en la vida, no?
N'hi ha, en fem, i cal que n'hi hagi més.
I com es fa? És a dir, agafeu els alumnes i busqueu un espai de l'escola concret, 5 minuts a l'hora de tutoria, en quin moment i de quina manera es pot crear un espai de silenci a l'escola?
A veure, hi ha moltes maneres de fer-ho. Aquestes que comentaves tu són maneres possibles. Hi ha moltes escoles que fan petits rituals d'inici del dia o de final del dia de silenci, cosa que està molt bé. I després, fins i tot, hi ha silencis espontanis. És a dir, de vegades l'experiència de veure un documental a classe, de llegir algun poema, d'explicar a un alumne una experiència personal, i després hi ha un silenci que està tan carregat de vida que és molt important també.
Uh-huh. Hi ha un silenci que és el que es diu la Ruth i un altre el que es crea per com fas el que fas. Més que silenci, a vegades ens aquietem i creem silenci. I és per com ho ha explicat la professora, el que ha llegit, el clima que ha creat en certs moments, això crea quietud, no? I acabem en silenci sense posar-nos a fer silenci.
Sí, de vegades comença una classe, un tema concret, amb una pregunta que queda posada a l'aire i que no demana resposta, sinó que simplement obre el cap dels alumnes i deixa la pregunta allà, no? Doncs aquells moments són moments de centrament també i d'obrir d'alguna manera el pensament cap al que després s'anirà a fer, no? Hi ha moltes maneres d'anar fent petites experiències.
L'Esteve vol afegir alguna cosa.
Jo apel·lo a la memòria de gent que hagi estudiat magisteri o pedagogia fa molts anys, es parlava, que havia estudiat, una tal Lubienska de Lamval, després no l'he trobat enlloc més, no ella, que aquesta senyora russa personalment la vaig trobar, no? Que tenia tota una pedagogia del silenci. Estic parlant de fa, doncs, 50 anys. Aquesta bona senyora, Lubienska, apunteu,
sí,
si la trobeu en Google,
ho fem.
Lubienska de Lamval, se'n va quedar el nom i les idees, l'educació pel silenci. Ella la feia a classe, amb petits, devia ser del temps de la Montessori, una cosa així.
Uh-huh.
A veure si la retrobeu per algun arxiu secret.
De fet, en l'experiència del mestre dels petits, està molt integrat en la manera de fer. Vull dir, ara no conec la persona de la que parlaves ara, però probablement si era una persona d'escola, doncs està... Per això abans comentava la Ruta, en els adolescents és on convé que tot això es cuidi de forma molt especial perquè realment aquí es trenca, a vegades, aquesta relació tan propera i tan directa entre el mestre i l'alumne.
Aquesta manera de fer les coses, que diu no és tant el què sinó el com, aquesta manera que pot ajudar a quietar en un determinat moment el clima, la relació, l'energia, diríem, que respira en l'aula. Clar, això calen, per fer això calen mestres, professors que visquin tot això i que se sentin també amb la fortalesa de dir, doncs, escolta, anem-ho transmetent, això. A moltes persones els pot espantar la idea de dir, ostres, jo això m'ho veig gros o no acabo de saber com fer-ho i poden sentir més aviat una pressió de dir, ostres, he de fer una cosa que no sé com fer-la. Com es pot fer això?
Bé, la formació, el descobriment del que un té dins un mateix és fonamental. Nosaltres, en el nostre projecte Jesuïtes d'Educació, diem que el treball de la dimensió interior s'ha de fer partint del que vius, no aplicant receptes o formes, partint del que vius. I què vius? Aquí hi ha exercicis i tenim pla de formació que en una primera etapa invitem a descobrir a un mateix el que passa per dins. I un cop ho descobrim les nostres potencialitats, les nostres afinitats, les nostres habilitats. Un és més bo estar en silenci, un altre és més bo usant la paraula, un altre és més bo utilitzant l'art o les relacions. Cadascú té les seves habilitats o la ciència. A partir del que un descobreix com la seva fortalesa, que faci. Però la formació és fonamental. Primer, prendre consciència. Segon, veure com això es pot aplicar a l'aula. I aquí també el treball en equip ajuda a ser creatiu i veure possibilitats que a mesura que fas experiència en tu mateix, la creativitat comença a brollar.
Un tema important també és a dir, ser bons observadors del que passa realment a l'escola i de les persones que hi treballen. De manera que hi ha molts professors, molts educadors que ja ho fan, que veus que són... És com si haguessin nascut d'alguna manera amb aquesta sensibilitat. Doncs fer emergir aquelles coses que passen a l'escola i que estan plenes de sentit, que no quedin només tapades dins de l'aula, sinó que es coneguin. D'alguna manera és una formació a un altre nivell de la que deia Lluís, que és la taca d'oli, allò que fa que un company ho expliqui a un altre, és a dir, que hi hagi comunicació dins dels claustres, que això doncs, també n'han fet una mica d'experiència i és un aspecte ben valorat, diguem-ne, no? És un company que t'explica el que està fent i com ho està fent. No perquè ho facis, sinó perquè ho coneguis, no?
Aquesta consciència interior, aquest diàleg intern, aquest treball del jardí interior, dèieu, no? Els infants ja hi ha una manera de fer que ja ho porta. Què ha passat? Per què els adults ho han perdut? No tots, òbviament, no? Però per què arriba un moment que això, o per què penseu des del vostre punt de vista, que arriba un moment que perdem una mica el contacte amb això, amb aquesta consciència més interior, amb aquesta escolta?
Hi ha una paraula demanada.
No,
l'Esteve fa així.
Demanada. No, però digues.
No, jo anava a dir perquè fa por. Fa molta por entrar a dintre d'un mateix, perquè automàticament portarà com a conseqüència haver de canviar coses.
Segurament.
I per tant, noi, val més deixar-ho estar, deixar-ho tapat.
Ens entretenim amb coses.
Ens tenim por de descobrir-nos.
El que passa que dins de l'escola, per exemple, això s'ha comentat no referit al tema del treball interior, sinó referit fins i tot a la mateixa marxa de l'escola, en general, i és que en el moment en què les matèries es van fragmentant, van entrant com a calaixos de coneixement, que és quan al final de la primària i al començament de la secundària, això és un, diguéssim, és gairebé un dard en aquest treball més integrat, diguem-ne. Ho fa difícil. I jo penso que hi ha consciència de que això cal cuidar-ho i no s'ha de perdre. Però és cert que hi ha un moment en què el mestre està amb els seus alumnes pràcticament tot el dia i de sobte doncs, això es va trencant. Amb calaixos. És com si el coneixement s'anés fragmentant quan no...
Aquesta fragmentació és el que justament dificulta. La integració d'aquests tot que som, cadascú.
Exacte.
I llavors és quan oblidem o podem recordar en determinats moments que hi havia un jardí,
sí.
Que jo tenia un jardí, sí, 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 o com ens cantava la Marina Rossell, en aquella cançó del Georges Moustaki hi havia un jardí.
Hi havia un jardí molt net, era la terra, que brillava sencer com un fruit protegit. No era cap paradís ni tampoc cap misèria, ni res que s'hagués vist enlloc més sinó aquí. Un jardí era un bosc, una casa, amb un llit tot de molsa per fer-hi l'amor, i un torrent molt suau ben sovint hi passava, i seguint el seu curs ho refrescava tot. Com una vall, ple de bons aliments en cada estació, i entre l'herba calenta, entre l'herba glaçada, s'hi descobrien flors que no tenien nom. Era la terra on els nens i les nenes jugaven al sol, com ho havien ja fet igualment temps enrere, pares, avis, besavis i més generacions. On és aquell jardí on tots voldríem néixer? On podríem estar-nos tranquil·lament nus? On és aquella casa de portes obertes que jo busco i rebusco i no puc trobar enlloc?
Escriviu-nos a decapidenou@radioestel.cat o deixeu un missatge al contestador de Ràdio Estel, 93 409 27 77.
Avui, al De Cap i de Nou, parlem de l'escolta interior. Ens preguntem com s'aprèn a escoltar el nostre interior. N'estem parlant amb Helena Esteve, Ruth Galvé i Lluís Illa, tots tres, autor del llibre Ser a l'escola, editat per Pagès Editors. Ens fèiem aquesta pregunta: per què els adults han perdut a vegades aquesta consciència de l'interior, aquest diàleg interior? I tot escoltant aquesta cançó de Hi havia un jardí, que ens diu, on és aquella casa de portes obertes que jo busco i rebusco i no puc trobar enlloc? Tot escoltant aquesta cançó de Georges Moustaki, interpretada per Marina Rossell, el Lluís ens deia una cosa que pensem que que ha d'arribar a tota l'audiència. Sí. Lluís, per què? Per què els adults a vegades no han perdut aquest contacte, no?
La riquesa de la terra material, és tan gran que és possible viure sovint a la superfície. Una selva tropical, que hi ha una vegetació exuberant, les arrels són molt poc profundes, no cal que vagin a fons. Els sòls també tenen unes característiques concretes, però no cal anar a fons. Una olivera, si no va a fons, es mor. Si les arrels aprofundeixen, igual que un cep, no? Aleshores, una riquesa, aquesta manera de viure, ens parla també de la riquesa de la vida. Però, clar, si volem, si tenim més, som més inquiets i tenim curiositat, direm que no hi ha prou, aleshores també anirem a fons. Uh-huh. Però en la superfície hi ha molt per viure.
I d'alguna manera, si avui en dia hi ha, per una part, una moda, però potser es traspua més una necessitat d'anar més cap endintre, amb diferents moviments, amb diferents formes, etc., és perquè aquesta vida exuberant, percebem que hi ha alguna aquí que no acaba de, que no ens acaba d'arribar l'aigua, no?
Sí, perquè crec que tenim també una inquietud també ben posada dins nostra, que és que la vida la volem molt gran i molt plena. I a totes les èpoques, parlem d'ara, però els segles 3 i 4 de la nostra època cristiana, en un món grec que tenia el seu prestigi, hi ha gent que marxava al desert, que no en tenien prou. La recerca els portava a marxar. Mm-hmm. Són els que comencen, els primers mestres de món interior i grans psicòlegs, Evagri Pòntic, per exemple, o Cassià, tota aquesta gent, venen d'un món que han marxat d'una societat que tenia el seu benestar.
Mm-hmm. Per tant, aquesta inquietud, aquesta, diríem que és un emblema, és intrínseca a la persona, no? Sí. Aquest anar sempre més enllà. Doncs anem una mica més enllà en el nostre programa i anem a descobrir quin pensament ens ha portat avui l'Esteve.
De cap i de nou, pensaments d'un educador.
Avui envoltat d'educadors, Esteve?
Sí, és un goig, això és un goig.
Vinga, pensament número
5.12.
El 5.12, que diu així, que sí. Diu així.
Diu, fins i tot cadascú és una font de sorpreses per a si mateix.
Som una font de sorpreses per cadascú, per nosaltres mateixos.
Mira, les persones som un misteri tan gran, tan gros, tan ric, tan complicat, que seria estrany que no fóssim un niu de sorpreses. Les coses complexes això sempre són, vull dir, allò de les novel·les de misteri, no? Llavors, reaccions, decisions, coses que no sabíem que fóssim, per exemple, tan immadurs, o tan madurs, o que érem colèrics, o que érem covards, o que érem cagadubtes, o que érem arreuxats. Per exemple, vosaltres em coneixeu, els de la casa, diguéssim, oi? I sabeu que sóc una persona realment doncs, serena, pacífica, Però hi ha moments que quan m'he encolaritzat a la vida...
Em passa que només els moments de rauxa, ja, aquests no els hem vist així en plenitud.
Terrible,
per, no els hem...
Però aquell cop de puny a la taula, aquell increpar a la dona en un moment així, que ho he fet, i et descobreixes i dius, ostres, com sóc jo, no? Jo sóc d'aquesta manera. Llavors, jo penso que els herois també es deuen sorprendre després. Imagino que diuen, carai, tu, sóc un heroi. Per sort ho descobreixen després, però per poc conscients que siguin, segur que s'autoadmiren. De dir, caram, noi, he estat capaç de fer això. En positiu i en negatiu, no? O sigui, la inconsciència ens pot fer pensar, per exemple, que som coherents. Si no, jo... No. I és genial. Jo mira, com
coherents
psicòleg,
o limitats, també, no?
Sí, és divertidíssim descobrir en els altres, i en mi mateix, ho confesso, de debò, en mi mateix, trets infantils o adolescencials. Dius, mira, això que he fet ara, això que he dit, això correspon a una etapa de desenvolupament infantil, tu. Per exemple, he conegut gent que han renunciat a algun càrrec gairebé amb la frase d'aquella de si no faig de porter no jugo. Quan dius, a veure, són 11 a l'equip, no? Bé, queden 10 posicions. Tampoc no som tan especialistes nosaltres, no? Tampoc no som el Valdés nosaltres. I hi ha gent que dius, home, això és una reacció típicament, és que si no ho puc fer això, plego. I home, escolta, no? Aquest tipus de reaccions, no? Per exemple, quan jo allisono un fill, alguna filla en el meu cas, o algun net, alguna neta, sobre la venjança, la llei del talió, fill meu, que això no sé què, que no... I després dic, oh, aquest no el saludo, jo, ell tampoc no em saluden a mi. Dius, en què quedem? La venjança és bona o és dolenta, no? Que és molt fàcil teoritzar, però quan un diu, és que jo també sóc venjatiu. Així, amb la xavalla de cada dia, no? Amb la xavalla. De tant en tant, em sorprenc d'alguna genialitat meva, també. Llavors estic satisfet, tu, com un gall de panses. Dic, mira que bé, com l'has encertada. Home, també té coses bones, no? Encara hi cap el segon pensament, Oriol.
Per tant, vols dir que prendre conscient... És a dir, aquesta ajuda interior ens ajuda, aquesta escolta interior ens ajuda també a descobrir aquesta... A sorprendre'ns de nosaltres mateixos.
Les nostres qualitats, les nostres virtuts, els nostres defectes. Clar, si la cosa es quedés aquí malament, només un diagnòstic, després cal una teràpia, eh? Vull dir, ha de servir per alguna cosa. Home, si no, clar,
depenent
només,
del que surti. Clar, depenent del que surti. No, vinga, sí, segon pensament. Vinga,
segon pensament és el 15.4.
Què diu el 15.4?
Que avui no has dit pensaments d'un educador de l'editorial Saragossa, perdoneu-me la pedanteria, però Premi d'Assaig Pedagògic Joan Profitós. No
avui, tenim, abans... avui tenim el Joan Profitós, clar, aquí, Joan, molt aprofitat.
Mestre,
eh?
Meu, havia estat professor meu, el pare. Vinga. Joan Profitós, ell en persona, eh? També de Terres de Balaguer, de per allà. Que
Esteve,
tot... sí, va,
15.4.
Va. Tothom... 15.4, gràcies, Jordi. Tothom sent, però no tothom és capaç de saber que sent i què sent, no? És a dir, és el, abans la Ruth m'ha avançat l'oracle de Delfos, no? Agnòcise auton, en grec i tot, no et pensis tu, eh? O sigui, coneix-te tu mateix, que és el principi, per exemple, de l'educació emocional, que diem, no? És a dir, primer pas, coneix-te tu mateix, saber i anomenar com ens trobem, anomenar, donar nom. Avui estic, no està, sé que estic molt empipat, molt content, molt satisfet, senyoreta, què et passa? Estic molt... Donar nom és concretar i adonar-se, no? És una, no és l'única, clau de la nostra actuació vers els altres. Segons com estic, i segons com m'adono que estic, seré més benèvol, més rigorós, més exigent. Per tant, aquelles quatre preguntes de l'educació emocional, què em passa? Segona, què haig de fer? Tercera, què li passa a l'altre? Quarta, doncs què li haig de fer a l'altre? No? Aquests quatre passos, si retallem el primer, estem en època de retallades, no? Si retallem el primer, cagada pastoret, després els altres ja no poden venir, no? O sigui, cal saber... Aquesta frase, Oriol, acaba la meva intervenció d'ara. Cal saber com som perquè puguem ser com hem de ser. Tu rumila una estona.
Sí, sí, no. Per poder ser allò que som en possibilitat.
Oscar, jo soc
no
només... així, profe, jo soc així.
Allò que som en possibilitat. Justament clar. Aquesta escolta interior ens connecta, ens pot connectar amb allò que som en possibilitat. No sé si estaríeu d'acord l'equip que tenim avui de filòleg, artista i científic.
Sí, m'agrada el que digues. Deia ara l'Esteve, perquè em deia sentir... Quan passes del sentir a sentir que sents, jo crec que són les condicions no només per conèixer-te, sinó per començar, diria, a habitar en tu mateix. Abans en Ruth parlava de la geografia, de la geografia. I parlàvem també de la superfície. Es pot viure molt bé a la vora de la illa. I els continents s'habiten a les seves perifèries, en principi, no? Però el creixement humà, la personalització, vol dir ocupar tot el teu territori. Llavors, habitar en tu mateix, però no només a les vores, sinó en tot el territori. Però, esclar, és ser més persona. Aquest dit que interioritat és una personalització, el treball de l'interioritat.
Molt interessant. Doncs anem també, avui ja anem una mica contrarrellotge, però encara tenim temps per escoltar en el Jordi també des de la visió del coaching que podríem o com podríem acostar-nos a l'interioritat. A veure si sona si surt la frase.
És que estàvem fent un silenci, també.
Estàvem fent un silenci. No sé si era de contingut, si tenia.
Escolta, primer de tot, felicitar-vos pel títol del llibre, Ser a l'escola, perquè a mi, la veritat, quan hem parlat de l'aquí i l'ara, que sempre l'hem parlat molt al nostre programa, és fer-se present. Ser a l'escola és quan una persona està present en aquell moment. I el títol jo crec que ja convida...
Recordem que el títol d'aquest llibre, Ser a l'escola.
Exacte.
Ser a l'escola.
Què us vull compartir des de la visió de coach? Podríem dir-ho així, aprendre a escoltar el silenci interior. També us vull proposar aprendre a gaudir del silenci. Què succeeix? Moltes persones es qüestionen qui sóc, quin canvi puc fer, cap a on he d'anar, què ens remou per dins... I moltíssima gent, vosaltres ja ho he compartit abans, Esteve, per exemple, la por és un obstacle per entrar a dins. O, per exemple, hi ha persones que poden dir no ho vull saber-ho, des d'una resposta fins i tot conscient o inconscient, ja no sabríem com calibrar-ho. Jo també m'atreveixo a compartir que no en saben. Llavors, per això és important aprendre aquest com fer les coses, que és el que estem treballant molt aquí. Llavors, la idea que us vull compartir per treballar aquest com és la idea de que el silenci interior no és exclusiu a no estar fent res. Aquesta és la qüestió entorn la qual giraria ara aquest com podem fer o arribar a un silenci interior, però fent coses. Quines serien aquestes coses, Oriol, companys?
A veure.
La primera, com si fos un escalfament d'esports, vale? Com aquell que s'està preparant per un partit, la respiració. Uh-huh. L'hem parlat sovint, la respiració, aprendre, sobretot, a respirar, ens pot generar un petit escalfament per escoltar com estic, com em trobo, si estic més nerviós, més ansiós, més pausat, més excitat, però ja estem generant un silenci interior, com tu molt bé has dit, carregat de vida, Ruth, que m'ha agradat moltíssim aquesta expressió. La segona, per exemple, si ens estan escoltant, què podríem fer? Potenciar un altre sentit quan estàs en silenci. Per exemple, si estàs en la natura, pots gaudir d'aquell silenci, podríem dir entre cometes, hi ha un soroll, és cert, però escoltar a través de la vista. O, per exemple, tocar a través d'una roca, del tacte. És molt bo també convidar que la gent pugui anar interioritzant i pugui descobrir el seu silenci interior a través no del sentit de la vista, sinó del sentit d'escoltar, del tacte, vale?
Això és posar l'atenció, una atenció més sostinguda en un sentit concret,
però hi ha
no?
un clima de silenci. Uh-huh. Això és important. Després, agafar una fotografia, per exemple, un àlbum de fotografies i gaudir-lo en silenci. Què ens remou? A què ens aboca? Quin estat emocional estic donant-me a conèixer? Hem parlat que una de les grans bases de la nostra vida és l'autoconeixement. L'oràculo de Delfos, oi? Que tu ho has dit en grec, Esteve. Doncs és molt important, per conèixer-nos, captar què ens està removent per dins. I petites activitats
la
com
consciència
aquesta...
consciència sí. Què ens produeix aquella fotografia en aquell moment,
per exemple,
un exercici que podem fer tots a casa.
Escriure en silenci, no? Que tu abans, Oriol, has nombrat una part molt important, el diàleg intern. Totes les persones generem un diàleg intern amb nosaltres mateixos. Per exemple, quan estàs escrivint en un entorn tranquil, pots donar llum a què està sorgint, pots donar llum a una emoció, a una reacció, a un record, i això també genera un diàleg intern. Per exemple, sota l'aigua. Quan estem nedant a sota de l'aigua, aquell silenci que en teoria rebem, ja sé que pot durar 10 segons, 15, però ho podem fer, ja ho sé, Esteve.
No és un silenci etern,
No, has de sortir.
No, però tots hem fet experiència d'estar sota l'aigua i sentir hi ha un silenci diferent,
exacte,
no?
Exacte, vale, doncs allà és un altre escenari en el qual et pots connectar. I dels més...
Encara que sigui una estona.
Sí, i si no ens agrada molt l'aigua, en una cadira, tant ulls oberts com tancats, i mirant, per exemple, una paret d'un únic color, ja sigui el blau, el verd, a veure què ens està abocant a través, connectar-nos a través de les coses, del fer, que moltes vegades només pensem aquesta exclusivitat que la interiorització no s'ha de fer més que o des d'una meditació o des d'una respiració o un ventall enorme d'accions per potenciar la nostra interioritat. Aquesta seria la meva aportació, no?, d'avui, Oriol.
Jo estic segur que coses d'aquestes, algunes les heu experimentat a l'aula. Quines sorpreses heu tingut a vegades, potser, amb alguna reacció d'algun alumne o alguna experiència que potser que vulgueu compartir que ha estat especialment gratificant i que recordeu? No sé si us ve al cap ara alguna situació d'algun taller o una activitat feta a l'escola que vulgueu compartir?
A veure, en el dia a dia de l'aula, molt senzillament, jo faig classes de llengua i literatura al batxillerat i és un curs, sobretot a segon, és un curs molt, molt atapeït, molt exigent. Però cada trimestre fem una activitat d'escriptura que connecta amb el món interior. Per exemple, a l'inici del curs fan un autorretrat. Després, en un altre moment, fan una carta de Nadal que adrecen a una persona estimada, viva o morta. He de dir que moltes vegades, llegint alguns d'aquests textos, tens impactes emocionals molt importants.
Prepares d'alguna manera que el clima o l'espai, perquè a l'hora d'escriure, doncs, puguin fer aquesta aquest submergiment interior una mica doncs, amb més garanties, potser podem dir, o amb més facilitat, perquè a vegades també pot... una cosa, allò que dèiem, no? Una cosa és el què i l'altra és el com. Com es pot preparar una activitat d'aquest tipus per entrar-hi amb més força, amb més possibilitats?
Sí, el que jo faig és molt modest, però segueixo els meus mestres, el Lluís i l'Helena. És a dir, intento que el factor temps no sigui imperiós i després aconseguir potser amb la parla, amb la manera de dir, una sensació d'aquietament inicial.
Mm-hmm. Molt bé. Algun altre exemple d'alguna activitat que heu fet a l'escola, alguna experiència que voleu compartir?
En aquest cas no era en la meva àrea, però també en la part de literatura, per exemple, doncs fer una escolta poètica estirats a terra, en silenci, el professor en aquest cas recita un poema. Clar, la manera de rebre'l als alumnes és molt diferent, assegut, amb els fluorescents oberts i tal, i immediatament després els deixa un temps perquè ells escriguin el que surt realment, el que dèiem, no? És a dir, és mirar d'una altra manera el que està passant. I aquesta experiència era preciosa per la creació també que ells feien, que sortia de manera molt directa del seu interior perquè hi havia hagut aquest moment previ de deixar-se anar, no? El temps canvia, l'espai canvia, no sempre cal fer-ho així, però cal cuidar, si aquests moments són possibles, cal rescatar-los, no? No s'ha de perdre, si pot ser.
La meva experiència és més en formació de formadors, en un taller de formació que fem a començament de juliol, amb professors i professores i mestres que tenen molta experiència, perquè un que comença no es posa en un curs d'interioritat, sinó que ja porta més temps normalment. Recordo una professora d'una escola que després de quan acabava el taller em deia: Lluís, això és revolucionari. És a dir, l'experiència de fer aquest treball, d'aprendre a manegar el món interior i treure'l, deia, això canvia la manera d'educar i pensar, però sí, aquesta persona en sap molt. Que digui això és que realment té més del que pensava fins i tot, no?
Vosaltres en el llibre, en un determinat moment, no, ara no recordo si era el pròleg o en algun altre moment, però comentàveu que també caldria plantejar la possibilitat de tractar la interioritat en altres entorns. Avui hem parlat de l'escola, però vosaltres mateixos suggeríeu alguns com l'àmbit de les relacions socials, els centres de salut, l'atenció a les persones, l'acció social, els àmbits religiosos. Com es pot transmetre o com es pot, d'alguna manera, fer arribar aquesta pedagogia? Creieu que tindria lloc per anar-se introduint també en d'altres àmbits?
Sí, hem pensat per l'escola perquè estàvem a l'escola, però els fonaments de la reflexió que hem compartit amb l'Helena i amb la Ruth els podríem aplicar en un hospital, en un grup d'empresaris, en un taller del que sigui, perquè sempre estem barrejant l'agenda, els horaris, amb les maneres de fer i amb l'estructura de les persones. I aquí podem posar accents. Una reunió del que sigui pot començar en un moment de silenci, en lloc de començar amb ordre la dia de pressa, i dir, recordem què hem vingut a fer aquí, i quan acabem podem dir, i què ens n'emportem, no només d'objectius empresarials, sinó també com a experiència personal. Això, amb les adaptacions que vulguis, pots fer-ho parlant de malalts, d'alumnes, amb una parròquia, amb un club de futbol, pots crear aquestes condicions. Podríem desenvolupar-ho amb cada un d'ells, podríem fer un llibre per cada un d'aquests col·lectius.
De fet, una cosa que fem nosaltres molt en el programa sempre és acabar amb una síntesi del que hem parlat, del que ha sortit, perquè també és una manera de dir, bé, tot això que ha anat sortint, com podem sintetitzar i què ens emportem avui? Doncs, si us sembla, és l'hora de donar resposta a la pregunta que havíem fet avui inicial, com s'aprèn a escoltar el nostre interior, i això és el que hem après avui.
Les llavors donen vida i els diàlegs creativitat. I d'una proposta creativa i plena de llavors hem dialogat sobre la interioritat. Què ens passa per dins? Però a tot allò que ens passa dins i ens afecta, tot, tot. I al dialogar va sortir un treball, com un jardí per cuidar. Donar mirades cap al món, conèixer-nos a través del llenguatge, contemplar la realitat, apropar-nos al nostre món i poder compartir-lo, descobrir-nos, sentir-se inquiet per saber qui sóc jo. Sabeu què guanyem si explorem el nostre món interior? Si eduquem el nostre món interior? Vida. La vida que neix en mi i es construeix a través dels altres.
Doncs això és el que hem après avui, segurament entre moltes altres coses, però aquesta és una síntesi que agraïm, Jordi, un
gràcies.
Dimecres més. I Lluís Illa, Helena Esteve, Ruth Galvé, docents i director de Jesuïtes Educació, tots tres autors del llibre Ser a l'escola, una pedagogia per descobrir la interioritat, editat per Pagès Editors. Doncs tots tres, moltes gràcies per haver estat avui amb nosaltres.
Moltes gràcies per convidar-nos.
Que doni fruit, que doni fruit a aquest treball. I tot això és el que hem après avui. Gràcies a tots per la vostra atenció. Us esperem el proper De Cap i de Nou.
De Cap i de Nou. Salut mental i creixement personal. Amb Oriol Casals. Us hem ofert la repetició del programa De Cap i de Nou. El teu estiu a Ràdio Estel. Ho sents? És el so dels teus moments, del teu dia i de les teves nits. Perquè a Ràdio Estel posem música a la teva vida. Perquè els teus records i els teus instants es mereixen banda sonora. Siguis on siguis, en bona companyia. Ràdio Estel.